de un protocolo o cualquier irregularidad, desde la Policía Nacional se investigará todo a fondo, sin ninguna traba y hasta las últimas consecuencias.
Hem arribat així a les 5 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat quan siguin les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
I un any amb tu.
Tentol.
Heu de saber que el Batec de l'Illa és el primer disc del grup Sedàs.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Encetem aquesta tercera hora de Tentol. Hi ha molt de moviment des d'aquest estudi, ara sabreu per què. Perquè tenim la companyia dels germans Martorell, Manel i Pere Joan Martorell.
El Batec de l'Illa és el primer treball discogràfic dels mallorquins Sedàs, un projecte impulsat pels germans Manel i Pere Joan Martorell, dos músics amb més de 30 anys de trajectòria dins la música tradicional de Mallorca. El disc és una proposta que combina sonoritats tradicionals i contemporànies, amb instruments com el llaüt, les xeremies o el fluviol, però també amb altres elements moderns que li donen aquesta sonoritat. En total són 13 temes, alguns tradicionals i d'altres de creació pròpia, dels membres del grup amb la voluntat d'actualitzar la música d'arrel del país i donar-li una nova dimensió artística. I diumenge el presenten a l'Auditori del Cúdia, el Batec de l'Illa, dins el cicle A cel obert. I nosaltres hem convidat els germans Martorell per fer-ne una prèvia en profunditat aquí a Tentol.
En profunditat.
I de seguir són aquí els estudis d'Iveta Ràdio, els germans Manel Martorell, com anam?
Molt bé, bones tardes.
I Pere Joan Martorell, com estàu?
Super, molt bé.
I molt ben acompanyats, en Toni Martorell.
Bé, en Toni m'haurà vingut a fer de guia espiritual.
Toni, com estàs?
Bé, molt bé.
Molt bé, quant d'any tens?
12.
12, el fill d'en Manel.
Sí, sí.
I també t'agrada la música?
Molt, molt.
Molts durs a xarxes, també.
Ah, sí?
Sí.
És que estava convençut que eres community manager.
Pensant més que jo.
Perquè no hem començat i haurà fet 4 fotos. Us dic, això és el mànager del grup.
Joveneta. Bé. Però bé, ja li agrada la música com a son pare.
Sí, va darrere.
Va darrere. Que toques, Toni?
Bé, toc la flauta travessera en el conservatori de música. Sí, el conservatori. Mm-hmm. Però també m'agrada molt tocar esta morenilla i el fabiol. I sí, vaig vent.
Molt bé. I Manel, que toca?
Bé, jo m'encarreg de les cordes, és a dir, jo tot la guitarra, llaüt, guitarrons, tot el que tingui cordes, me va bé.
I en Pere?
I jo m'encarreg del fabiol, xeremies i un poquet de percussió tradicional i d'un poquet endavant tot aquest truï, no?, de presentar les cançons i... Sí, i donar energia a la màxima.
I tant. És a dir, que vostre ja un dinar de Nadal podeu muntar.
Sí. Tots els dinars són bons.
Sempre,
ja que dic que... Els xeremies infantils faran un...
Pugen bé,
la veritat. Mm-hmm. Feim escola, a part d'aquell de té, que seva l'escola. Clar, té una mamella familiar i a part d'això, també va a escola, i que participaran en la presentació d'aquest batet de l'Illa. Hi haurà un parell de jovenets que venen a escola, que la gent jove està pujant super en la música.
Bé. Clar, perquè és important també relleu, de vegades parlam de la música tradicional, però si no s'ensenya, i sobretot si no s'aprèn, arribarà un moment que passarà a ser una cosa com de museu, fossilitzada, que és allò que no desitjam, perquè quan una cosa ja és de museu, complicat gestionar la perdurabilitat.
Així és, Xisco. I bueno, jo crec que estem vivint un moment molt dolç, tant de la música com del ball tradicional. Les ballades són autèntiques manifestacions de gent, són hiperpoblades de balladors, això és molt important.
És que m'han dit que és un poc Tinder, allò, i que la gent s'aprofita les ballades entre llaüt i xeremia, passen coses.
Sí, tot el dia t'oferia. Ah, no, ha rimat, però no venia el cuento, això, ara.
Res, però que...
sempre hi ha truc, és dir, les ballades ara són... Hi ha una gentada...
Multitudinàries, i... això, no me sortia la paraula.
Sí, però hem dit que són multitudinàries. Sí.
I això, n'estan molt contents i m'ho n'ha sentit molt per ti, eh? Nosaltres fa més de 30 anys que estem... fins i tot més, perquè nosaltres tenim 8 anys ja van començar a anar a ballades, que les ballades no eren com les d'ara.
N'hi havia una cada...
Sí, se podien comptar amb les dues mans, però sí que l'esperit i la vitalitat sí que hi són, perquè la gent aprèn la tradició gràcies a això. I jo crec que fa 20 anys no hi havia escoles de ball, jo vaig a ser secretari de festa, va fer moltíssimes de... A cada poble que no hi havia mestre de ball, van parar un mestre de ball. Res, que han contribuït que tot això se multiplicàs, que era un dels objectius principals. Clar. I ara toca un poc el que has dit tu, toca que no sigui massa folclòric tot, tampoc, val? I aquí està la nostra proposta,
aquest,
no?
Aquest puntet de modernor que heu posat a sedàs.
Sí, que hem intentat, jo que nosaltres veníem de moltíssim de projectes, destacant que vàrem estar amb el Mallorca, entenc d'Antoni Roig, i que l'objectiu era fer aquesta... aquesta trobada que nosaltres vàrem tenir músics també en el conservatori, sempre hem tingut contacte per diferents espectacles i per diferents estudis amb músics d'altres branques. I quan ara ens vàrem coincidir, que vàrem dir, ostres, per què no fèiem un grup amb aquest camí, amb aquestes diferents disciplines? Nosaltres ja hem fet la tradició, que la seguim fent, no és que no la facem, no? Uh-huh. Però sí que fer aquesta aposta amb escena d'ajuntar diferents sensibilitats en la música.
Vaja, el que tu deies, vull dir, que la música sigui actual i moderna. Vull dir, hem cercat músics d'altres àmbits que no havien estat dins el món de la música tradicional, com tenim en Sebastià Llinares, que és un gran pianista i compositor, tenim en Francesc Manies, un bon bateria, tenim... molta gent, Miquel Jaume, que ve del món del rock, hi ha molta gent molt diversa que dona tot un aire nou a la que és la música d'arrel per fer-la una música actual, el que és no una cosa ranci de museu que...
Clar, i ara presenteu aquest projecte, aquest, el Batet de l'Illa, que és el vostre primer disc d'estudi, podríem dir, però ja fa 3 anys més o manco, aquest projecte Sedàs va fent voltes per Balears.
Sí,
més
ja
o manco 3 anyets
que
duis presentant aquest projecte, i ara havia arribat el moment de cristal·litzar-lo amb aquest
disc.
Per si qualcú volia un Sedàs a casa seva per escoltar tranquil·lament i no va d'anar sempre encalçant-vos, ara ja podran fer-ho.
Exacte. És a dir, nosaltres vam estrenar a la festa de Sant Sebastià de l'any...
23.
Això mateix, o sigui, exacte.
3, 4, 5...
I senzillament era això, passar els nostres sedars per la música d'arrel...
Però sedars sense ser trencada majúscula. A mi això és que vos agrada que vos facin preguntes, també, en el Martorell. Vos agrada l'especialet?
Sí, un poquet.
És que si no, no te condicionaràs. Clar, no. Tenim un tema de conversa.
I tothom, sense ser trencada majúscula, per què?
Perquè, bé, és un símbol d'identitat, no? Quina lletra hi ha que sigui més...
Nostra.
És
a dir, mos agrada molt el símbol de la paraula, la paraula...
O
l'utensili, l'utensili sedars, està clar que el que és, no? Per porgar productes,
Per tot el que no m'agrada.
I en concret, aquest sedàs més que ve de Salcover Boll, vaig trobar aquest sedàs en ser trencada, que ve per València, que és el sedàs, però que és un pedàs. És un sedàs que és un altre tipus de sedàs, per passar coses més fines. Uh-huh. Vaig descobrir.
I vas dir, escolta, això va beníssim, és normatiu, si dius sí. El cove moll, jo ja ho com, ja, i a partir d'ara ja han trobat
així
nom,
tot,
nom de grup.
La gent no està segura si això està el cove moll. Jo ho vaig trobar...
És el que passa que no té definició i te vincula.
Sí,
perquè realment...
Ho has mirat, eh? Sí.
Mostequi, fitxats, et s'ha posat, també.
M'agrada perquè a cada programa ho deis, i això jo cada pico sent dic, oh, et s'ha ja l'utilitzem.
No, visualment li dona un punt més nostre.
Clar,
sí,
clar.
Ja sabeu que a nosaltres sempre ens agrada que se mos identifiqui, pens que se mos identifiqui amb un so personal i amb un so que identifica el nostre país i la nostra manera de ser, no? Perquè molts dels temes que hi ha en aquest disc són de creació nostra. N'hi ha dos de tradicionals, la resta són tot de creació de diferents membres del grup. Però tenim aquesta essència que...
És nou, però seguint...
Seguint les melodies.
Continuum, que això també és d'agrair. Perquè de vegades la gent peca d'original, com si m'haguéssim inventat la pólvora, quan en realitat el fet de que nosaltres sapiguem de química és perquè ja hi va un munt de gent abans que va estudiar i ho va explicar a la resta.
Sí, això va ser un poquet de tema de conversa en el grup, perquè el que has dit, que feia 3 anys que tocàvem i clar, vam dir, de fer un disc, venga. Però clar, que vam dir, fem tot cançons noves, no fem cançons noves, fem el que fem, i la proposta que realment va tenir més pes era anem a materialitzar, fer el que estem fent ara, que ho teníem rodat i potent i que sona un concert molt potent de música d'arrel, i ho materialitzam i a partir d'aquí ja fem, com has dit tu, un continu, el que vendrà.
No? I la gent podrà ballar o no és per ballar la vostra música?
Sí,
no,
tot per ballar.
No,
sí. Precisament és música per ballar, però és un altre repte. És a dir, l'altre dia un ballador d'un grup, jo també estic a l'organització d'un festival que feim a Muro, que s'arriba a Folk, i res, vaig xerrar amb un grup que ha de venir a sonar i aquest em diu, és que he escoltat a l'Spoti el vostre disc, i jo li dic, fatal, l'Spoti no s'equalitza bé, ja ho saps, a veure, això és un altre debat. Però em diu, és que el vostre és per escoltar, jo li dic, no, és per ballar i per escoltar, és que la música que feim...
No està renyat la música ben feta per escoltar que tu puguis ballar.
Clar,
un poc això. Mentre sigui un 3x4.
Ara vull...
Sí, però fins ara tothom tenia més o menys que controlar tots els boleros, totes les jotes, totes les mateixes, i vosaltres, que són un poc punyeteros, allò que plantejau és que la gent escolti i reformuli els punts a partir de la vostra,
sí,
vostra música.
Però jo crec que això passa en totes les músiques de ball
del món.
Uh-huh. És a dir, tu saps que un no sé quin ball se m'ocorre ara. És que sigui, se vol que mateix, o un fostrot, o un buqui-buqui, o el que tu vulguis. O ballis, però no té per què tots els grups que toquen aquella cançó toquen de la mateixa manera i els mateixos arrangements.
Clar, i fins i tot... fins i tot.
Fer la nostra, dir tot, però pues nostra s'ha de...
I també la gràcia del ball és adaptar-se a la música i
veure
quin canvi es faran, que també sigui un repte per ballador,
exacte.
Que no sempre sigui exactament la mateixa cançó, la mateixa estructura.
Perfecte.
No?
Això és... I, clar, perquè molt de pizza les ballades, jo veig que molt de pizza la gent fa estructures de compostes, de ball compost, no? I això sí, en el món de l'espectacle està molt bé, però ficar-ho dins una ballada troc que espanya el que és el punt improvisat, no? Que és això, és aquesta música. I nosaltres en som expositors d'aquesta música, però no... El que ha dit en Xisco, no tenim cap... Nosaltres ja venim, en Van Mallorca ho fèiem, Herbert Dolces ho feia, grups que han existit, ja han fet aportacions de músiques noves, amb sí. Aquest mateix objectiu.
Clar, perquè des d'això, i fa anys que arrossegueu el pandero per escenaris, per ballades. Jo sempre ho record. Jo anava a tercer de carrera i vàrem anar a Brussel·les sí. A demanar català llengua europea i te vaig odiar tot el viatge perquè en sa punyetera ximbomba i després en sa xeremia jo deia, però per favor, quan podran dormir? En quin moment deixaran de sonar aquests joves?
No vàrem anar a Brussel·les per dormir?
Jo és que me pensava que anava que era un mix. Jo creia en aquell moment...
Eres aquell dia?
Sí, sí, no, i a més va ser meravellós.
Veure
sí. Com tanta de gent va partir... És que vam acabar un bar raríssim de Brussel·les que va quedar tot... tancat per nosaltres i tothom tocant i ballant. Va ser una fantasia. Però me referia que vosaltres ja, des de ben joves, teníeu clar que aquest era el vostre so i que això era allò que volíeu defensar.
Sí,
i
sí.
Si una cosa se vos pot reconèixer, és que heu estat coherents durant tota la vostra trajectòria.
Fa molt d'any que anem per mig, les coses com són.
Sí, sí, és així.
Que van començar, no me'n record, 13 o 12...
Bueno, van començar exactament el 93.
I venga.
El teu germà acaba de dir en els 8 anys.
Yes. No, 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 8 anys a ballar.
A ballar,
a
ballar i anar de ballades.
Okay.
No?
Anar de ballades, sí, sí, i ballar, sí, sí. 8 anys. Sonar un poc més tard.
Un poc més.
Toni, digue'm, ho fan bé, ton pare i el teu conco?
Sí, sí, sí.
Tu també t'hi vas posar tan jove.
Mos ha passat.
Bé, jo.
Ell abans tenia 3 anys i ja tocava Sant Antoni amb mo mare. Mare meva.
Més jove encara, en Toni.
Sí, sí.
Però també se falta travessera.
Sí.
Perquè no tot sigui música popular.
Se'n pot de feina.
Sí, també, sí.
Bé, que se'n plau de travessera, també se'n pot fer de música popular, però bé.
Sí.
Sí que en el disc hi ha un tema, que és el primer de tots, que en sap el disc, que és Nova Vida, que és un tema que va fer en Manel.
Un moment, sí, has dit Nova Vida. Up. Una de les cançons més destacades és Nova Vida, una composició d'en Manel Martorell i que compta amb la col·laboració de Biel Majoral, que recita el poema Foc d'ocell, de Blai Bonet, i que sona així.
La llibertat és una cantata, la llibertat.
Ara parlaves d'aquesta nova vida, ara ja podeu contar-nos tot allò que vulgueu d'aquest tema, ens ho heu encetat el disc, on hem escoltat la veu d'en Biel Majoral. Com va sorgir tot plegat fer aquesta cançó amb en Biel? Com bueno, se l'ha cuinat tot?
Per un parell de bandes, per una part, en Manel va fer aquesta cançó quan va néixer la meva filla Tonina. Va ser un regal que va fer.
Ah, sí? Li va regalar aquesta cançó a la teva enamorada? Que preciós.
Puja el volum, ara.
Perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és. Just dura el temps en una...
És que ara hi entrava Majoral i ha dit, ah, si el sentirem un poquet. I per altra banda, nosaltres amb en Biel fa també anys i panys que el coneixem, hem tingut molt bona relació.
Un gran mestre per tothom, jo crec.
És un referent per nosaltres. I a part d'això, a part de per nosaltres, pels altres components del grup també l'han tingut de professor. Perquè tenim en Sebastià Llinagues, que va fer composició en el conservatori, i una assignatura i dia cant tradicional, que ja va que la feia en Biel. Nosaltres, jo també el vaig conèixer més profundament en el conservatori, i després en Miquel Femenies, que és la nostra bateria, també era mestre i també el va tenir de professor. És a dir, que tots va coincidir, i en Miquel Jaume també el va tenir de professor. Per tant, és una persona que mos ha tocat a tots i van dir, li hem de demanar una col·laboració. I ell tot d'una va dir, et sany, Blai Bonet, i així m'agradaria molt que ficàssim aquest poema que parla de la llibertat, que se pot entendre en tots els
però
sentits.
Que és un poema de Blai Bonet?
Sí,
sí, sí, és un poema de Blai Bonet. El va triar ell, va decidir aquest és el poema que hem de volar. I nosaltres ho vàrem provar i va sortir
i això
perfecte.
S'ha conjuntat en la cançó que tu vares fer per la teva neboda.
Exacte, sí, després perquè l'hem girada, l'hem versionada, hem fet arranjament ara amb el grup, per dir, clar, aquí tenim tota una orquestració que s'ha juntat aquí per adaptar el tema avui en dia, no? I clar, de dir que en Biel, nosaltres, clar, hem tingut la sort de col·laborar amb ell moltíssimes vegades. També va participar un dit del Mallorca
fa... Tendre revolta.
És a dir, tenim molta relació amb en Biel, per sort, i és tot un referent, evidentment.
Molt bé, doncs, aquesta era la cançó Nova Vida. I també n'hi haurà més de cançons, perquè com d'en són 13 temes que heu orquestat valtros, ho heu fet tot valtros, els heu ideat...
Els hem adaptat. Els hem passat petxedars.
Va, destacarem... A part de passar-los petxedars, també n'hi ha, de, com han dit, de composició de diferents membres de grups. I destacarem en... Bé, els no anomenarem a tots ràpidament. En Miquel Jaume ha fet un tema, que és l'Otor Ballester, dedicat a aquest representant de les Germanies, que va ser condemnat a mort, estem de les Germanies, i res, que en Miquel Jaume, a part que és un pintor extraordinari, mos ha fet els dibuixos de la portada, del llibret, de la contraportada, tot manual.
Sense, sí, tot està fet a mà, tot.
Sense IA i
tot
sense...
Tot està fet a mà i...
Vull dir que són tot dibuixos manuals.
Llapis i colors.
Que també teniu un artista en el grup.
Un dibuixant, sí, és un dibuixant. I ha fet...
Però vosaltres fitxau, per si tenen son... Mem, quantes disciplines artístiques sabeu? Potser això fitxau els vostres músics?
No, el que passa que quan s'hi entes artista, pues, i en Miquel ho és, i a part de tocar baix, ell, com que dibuixa molt bé, còmics, i clar, li van proposar, i ell va fer una maquetació espectacular.
Heu sintonitzat a Ivetra Ràdio, som en conversa amb els Martorell Brothers, que avui venen a presentar-nos, en Manel i en Pere Joan, venen a presentar-nos aquest El Batet de l'Illa, que és el primer treball discogràfic d'estudi de Sedàs, un grup que varen formar ara fa 3 anys i que aquest diumenge presentaran en directe aquest disc en sorpreses, entre d'altres, que un dels fills de Manel també actuarà, que això ja m'assembla...
Els dos. El que també n'ha vengut un, però
ara no volia que tinguessis un disgust arribar a casa.
No.
Papà no m'has nomenat. Els dos nins participaran.
El teu germà que toca
el guitarró.
I després hi haurà més xeremies petits que...
És que també els Martorells són un poc com Sequeli Family, eh? És a dir, és que tots ja, els infants ja participen, que també és una manera de tenir entretinguts els nins, perquè de petits, clar, si tu havies de tocar i tenies els dos infants allà de vora, donar-los un tamborino ja era una manera de que anessin aprenent una mica com era el ritme i després ja poder-los incorporar en aquesta aventura familiar.
Sí, molt gran destruir. Pot dir així, m'haurà destruït.
No, una monada. Per cert, vos adaptau a tot, i aquest disc vareu posar en marxa un micromecenatge per poder enregistrar-lo, i ara ja és una realitat.
Oh, sí, això, estan molt contents i orgullosos, és a dir, que gràcies a l'esforç col·lectiu s'ha pogut dur terme, i fins i tot, bé, són 100 i pico de mecenes, bé, 93 són les mecenes exactes, perquè hi ha gent que, com que les noves tecnologies li van, jo t'ho faré, i hi ha hagut un parell que s'ho han fet entre ells, però són 120 aportacions, de les quals hi ha una actuació que ja mos han encomanat per les festes d'aixecar, i després un parell d'aportacions així generoses, i després 90 i pico de discos i 97 entrades, és a dir que... Està molt content, la veritat.
Sí, això demostra que quan un té ganes de fer un projecte, troba solució d'on sigui.
Sí, la veritat que a vegades fa por, perquè avui en dia fer un disc és una cosa arriscada. La gent no compra tant de discs com abans, és vera. Però bé, teníem aquesta il·lusió...
A les plataformes no s'equalitza tan bé.
No.
És a dir, comprar discos, que se sent millor.
Ni prou ferir, però...
Ja en Miquel Bruna mos ho va explicar, que se fa una equalització posta que te demana Spotify, que ja va... És una equalització posta. Basta dir-te això. I després ells, clar, ho acaben de... Ho tornen a masteritzar a la seva manera. I clar, descomprimeixen i comprimeixen.
Clar, supos també perquè pesi manco, perquè com que tenen una biblioteca tan grossa.
Sí, no sé,
ara que ho has dit, hem d'anomenar Miquel Brunet, que vàrem
tenir
supercontents d'haver gravat a l'estudi de Can Miquel, que és un estudi meravellós que a Bunyola...
En Miquel Brunet, que ho repetiré perquè tenc el seu permís, una de les veus més sensuals d'aquest arxipèlag. Estareu en jo. En Miquel Brunet que demana qualque cosa i jo sé que vas a donar-li spin de la meva targeta, si en Brunet amb aquella veu m'ho demana. No sé si a vosaltres també vos passa.
Hem de dir que és un crac i que l'estudi que té és fantàstic i fer feina amb ell és supercòmode i nosaltres hem gravat molts discos amb ell i cada un és una
i sobretot que és molt bon músic. Supos que poder fer feina amb algú que vos entén i que sap allò que necessita un projecte com el vostre fa que la feina sigui molt més fàcil.
I tant.
Anireu a l'auditori del Cudi i...
Sí, això és una altra història.
Clar, m'encontra-la. Espera'm. Doncs
pues mira, idò, a l'auditori és aquest projecte que li diuen el cel obert. L'auditori del Cudi actualment està en obres.
És que això m'havien dit, per això ho volia demanar.
Està en obres, té goteres i res, i ja estan afectant a l'estructura i estan afectant en els quadres, diferents quadres elèctrics.
Vaja.
Sí, i a nivell tècnic ja no deixen fer espectacles perquè quan plou després hauria d'estar una setmana perquè s'aixugàs bé, etcètera, etcètera.
Sí, que hi ha problemes.
Sí, és un problema. I res, hi van tenir aquesta idea des de l'Ajuntament de instal·lar la carpa del Circ Bové a la plaça de toros i la veritat que ha quedat un espai fantàstic. Ja
va... I vosaltres tocareu dins la carpa o de fora?
De dins la carpa.
És a dir, que la gent podrà ballar?
Sí, hi haurà un petit espai per poder ballar. És vera, l'altre dia ho va presentar en Suassi, però la presentació d'en Soci no hi havia les grades ni escenari. Ells estaven al mig, amb un format que ells tenen, que sonen en cercle, bé, i tothom
i
estava...
I la gent va revoltant.
El nostre espai serà en format escenari, hi haurà un escenari, hi haurà les grades. Les grades són més altes que l'escenari, bé, és una sensació molt maca. I
es concessa d'allà.
I nosaltres ben contents, perquè és un format que no ho fem habitualment,
clar.
Per tant, és una passada. Serà un espectacle únic que estic segur que disfrutarem tots. Mm-hmm. I...
Segur que sí. Que se diu A cel obert.
A cel obert.
Tot i que no tindrem cel obert. És a dir, que si plau, no passeu pena, que tocareu igualment.
Ja, tenim a cobra.
Home, qualque gotera del tenia, perquè aquesta...
és igual, deixa-m'ho anar.
Aquesta carpa de Cirbové també té un parell d'anys.
Això és perquè ventili. No?
És que avui he vist en tia i m'ha dit que ell fan un projecte que se diu Circaire,
sí.
Que el fan més, sí. Més en van. I esperen estrenar la carpa nova.
De fet, varen fer també un micromecenatge, sí. Per poder finançar la carpa, sí. Nova de Cirbové.
Pues, avui m'ho contava tota la història aquesta. Val?
Que també els han ajudat i, per tant, serà una bona notícia que aviat la tindran, per sí. Això que dius.
Sí, sí, sí. Sí.
I no, moltes gràcies, molta música, molt de sedàs.
És a les 12.
És des migdia?
Sí.
Perfecte.
I és en vermut.
És en vermut. Tindrà un vermut, productes mallorquins. Tindrà un vermut, se diuen la vermutera. La vermutera. Begudes Puig.
Breaking Brau, de cerveses.
Breaking què?
Això.
Breaking Brau, que és un cervesa mallorquina. Se diu Breaking Brau.
Hi haurà un pot de... Un vermut, vaja, un vermut. Lo que
i
un vermut,
un quilòmetre zero.
Un quilòmetre zero.
Tot de quilòmetre zero.
Un vernissatge quilòmetre zero. Que, això sempre, que això sempre suma.
Sí.
Toni està nerviós.
No.
Ton pare està més.
M'agrada que aquesta serenor esteu fia, perquè ja servirà com a artista, perquè ja podrà controlar els moments de crisi. Està molt bé, això.
No sé si poden dir que estiguem nerviosos, però... tensos. Allò s'estrena.
Clar, que això també és allò que vos motiva com a artistes, perquè es diu que no hi hagi aquestes papallones o aquest moviment, ja m'ho diràs.
Però és mentida, però jo sempre ho tenc, això, m'atenciono un poquet, però bé.
Ara de sortir...
Ja heu convocat tots els fans.
Sí.
Jo crec que sí, que estan tots convocats.
Lo que no sé on s'hi prendran.
I si no, ara els convocar.
Clar, tot depèn del dia que faci, no?
Bona.
Il·lusionats
estem.
Gràcies, ja ho crec. Sedàs presenten aquest seu primer disco. Ho dèiem a l'Auditori del Cudi, no. A la plaça de toros del Cudi.
En el bastió de Sant Ferran, que de dins el bastió de Sant Ferran hi ha la plaça de toros. Exacte.
Antiga, cada del Cudi.
Que de dins hi ha la carpa del Cirbové, que hi aturem.
I allà les trobareu diumenge a les 12 del migdia, aquest diumenge. Moltes gràcies, Manel, Joan. Moltes gràcies, de veres, com sempre, Pere Joan, perdona, que t'he dit Joan.
No, va,
Pere Joan. I també en Antoni, gràcies per haver vengut.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt d'anys.
I diumenge ho tornarem tot i disfrutarem segur.
I tant.
I moltes gràcies.
Tres ràdios, informació. Arriba al Teatre Principal d'Inca Divines Palabres, l'obra més universal del gran dramaturg Ramon Maria del Valle Inclán. La reconeguda companyia Atalaya en presenta una nova versió contemporània, intensa i carregada de força escènica. Dissabte 14 de març a les 19 hores, un clàssic imprescindible del teatre en castellà. Entrades ja a la venda.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio.
Buenas noches.
Te podem comanar una pizza?
Claro que sí.
I da, mira, una, quatre formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu-Xiu, Divetres Ràdio, que hem comanat dues pizzas.
Jordi, he anat en bicicleta, en Bici Palma, com he anat fins a Lleuvi?
Perquè si no, no tinc Bici Palma, tio. Res, ara faig les pizzas i ven cap aquí.
A Divetres Ràdio, Xiu-Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
cada capítol de la radionovel·la du les quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. Tèntol, el teu caprici d'hora baixa a IB3 Ràdio. Quina paraula creus que s'està perdent?
Hi ha una paraula que sempre he tingut com a molt de pressi, que és tiberi, que vol dir una gran menjada. De fet, l'he sentit molt poc, de sempre, i de fet crec que és per això que m'ho fa com a gràcia. I curiosament, sempre he pensat que tiberi té com una paraula cosina, que és piscolabis, que significa realment el contrari, no? Un piscolabis és una petita menjada, una picada, però en canvi s'utilitza molt, aquesta paraula s'utilitza molt més que no tiberi. No en tenia idea de per què, no sé per què tiberi no s'usa i piscolàbit sí. Però bé, en qualsevol cas és una paraula que em fa molta gràcia i, de fet, vos diré més, si tingués un segon K, podria ser perfectament el seu nom, perquè tiberi m'apareix també un bon nom, un nom molt guapo per K.
Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.
Ai, Tomeu!
Ai.
Les coneixies en aquest...
Me sona, gent que me sona. Molt bé, de tant en tant.
Que s'acomiadaven el germà Martorell d'en Tomeu, que...
Són cosins bons,
cosins
els meus únics cosins.
I molt diferent, sí. Perquè ells són renovers.
Sí, la gent se... Sí, hi ha hagut...
Està molt d'això, les famílies, eh?
Sí.
Més expansius, i també els
meus. Bé, és que ells dos són molt expansius. Sí, tenen un altre germà, que tampoc està expansiu. Vull dir, en els dinars de Nadal hi ha un sector que està més en silenci i un que fa més baixa.
I tu què,
pubil? Exacte.
Que ja ho han dit, que pica el Tomeu nostre.
Jo no tenc germans, me bastava amb els cosins.
Bé, no sé si ho havien dit mai, que eres pubil, però bé, avui ja ho han dit.
Ja ho han dit, què he dit?
Tomeu, avui moltes ganes de parlar d'aquest producte de temporada que, segons tu, és una flor.
És una flor? Bé, seria una inflorescència tendra. Això seria la terminologia tècnica. És a dir, no és una flor, perquè la flor és quan s'obri, no sé si les heu vist mai, que fan un color lila preciós, sí. Nosaltres mos les hem de menjar molt abans, quan encara són tendres. Sí, i el fruit no ha madurat, diguem. O sigui, és una hortalissa de la qual molt menjam la flor quan encara no ha fet...
No ha florit.
Exacte.
Que són les carxofes.
Exacte.
Com els dius tu?
Jo dic carxofa. Sí, amb 30.000 maneres, ho sentirem en els àudios que et demanen avui.
Quan t'has deixat, diu, carxofa.
Carxofa, quirxofa, també hi ha gent que diu. Bé, amb altres maneres, vosaltres com ho deu?
Quixofa.
Quixofa.
Jo dic carxofa.
Escarxofes, pots sentir-ho
també.
No, hi ha mil maneres. Bé, ens referim a tot això. Just, xerrant del nom, he trobat que vendria de l'àrab al-jasurf, que vol dir una cosa així com espina de terra, i el nom científic de la planta, que és Cynara solimus, té una història darrere bastant xula que jo no coneixia, que ve d'una llegenda de Zeus, diguem, dels grecs, o Júpiter per romans, que vendria a ser que una lota, no sé si la coneixeu aquesta història, és una llegenda, una lota se va enamorar d'en Zeus, en Zeus la va pujar a l'Olimp, i quan aquella lota va partir i se va escapar, en Zeus la va trobar i la va convertir en la primera carxofa, i d'aquí el seu nom Cynara, aquella nomia Cynara, i diguem que les fulles que se diuen brat que són com a fortes, bé, el que coneixem de la carxofa, seria el cos de l'estimada i el cos tendre protegit per aquestes espines seria el cos de l'estimada, que la va convertir en planta, vaja, que tanta estimada no seria dit.
Tomeu Mesquida, quina meravella d'història, i a més l'expliques, la gent no ho pot veure, però posant aquesta carona, que encara el fa...
De compungit.
Exacte, la fa molt més,
que no
s'ha de molt més interessant.
Bé, aquest nom, terrible. Bé,
a vol... No, però perquè hi ha molta mitologia, sí, revoltant. Un dia van convidar a uns experts en Grècia clàssica i en filologia i moviment clàssics i mos varen explicar que la carxofa té tot un ritual molt interessant.
Sí, se li atribueixen moltes propietats.
A part d'això, també, sí.
També des de
mitologia.
Sí, representa moltes coses, perquè és vera que és molt menjar amb una minúscula part de tot el que és la planta, que té un cicle molt curiós, també. Bueno, i vosaltres com vos agrada menjar les receptes preferides? Vos
totes.
Agrada? Totes, crua?
Crua?
A mi sí, m'encanta crua, sí. Ara sí, xerrarem, bueno, trempades, sí. No. Torrades.
Mallorquina.
Jo és que tonsa, se nota discordant. A mi sa carxofa no m'agrada. D'entrada, no. Tot i que si n'he de menjar, em menjo torrada, perquè trob que fa crec, i a mi això m'agrada. O m'humara, els hi pego un bull i després me la fan truita, perquè ara vaig cometre una errada que no se pot cometre amb una mare, que és dir-li, ai, m'humara, que bona t'ha quedat aquesta truita de verdura. I fa un mes i mig
que menjo dos, tres
per setmana truita de verdura en carxofes del meu ròpid.
Carxofes, que són boníssimes.
Plena temporada, també.
Els apasses un pop a la pell i teades finetes.
Dins les panades. Posau carxofes a les panades.
Carpaccio de panada.
També.
Carpaccio de carxofa.
Mo mare els fa farcides amb carn, com si fossin auberginis. Boníssimes.
I ara et sa plena i ja ha volgut...
I dins el frit.
Bueno, dins el frit imprescindible.
És a dir, un frit sense carxofa.
Hombre, no és frit.
No és el mateix.
No passant tant de gust. Bé, jo volia xerrar d'això. Sí que vos he de ser sincer, que m'he vist una mica abrumat per tota la informació que he rebut de les carxofes, o sigui que no descart que qualque altre dia més hi ha moltes feines durant l'any de les carxofes, o sigui que més endavant en xerrarem, però avui volia fer com unes pinzellades generals, perquè tot i que és una hortalissa supervalorada i que la gent disfruta, crec que el cultiu també té una cosa un poc més que no és tan coneguda. I he xerrat amb en Borja Camí, que és el nostre tècnic des de les darreres seccions, ha estat ell ajudant-nos, i amb en Jaume Drobé, que és pagès. Ara els escoltarem a tots. Si voleu, començar amb en Borja, que mos conti una mica com se reprodueix i com se sembren les carxofes, perquè potser hi ha qualcú que no ho coneix.
Que sí.
El cultiu de les carxofes es pot fer a partir de plantes que venen d'estaca, plantes que venen de fil, o també el planter fet a partir de llavors. Això depèn de les varietats que cultivem. Les escarxofes tradicionals solen ser a través d'estaques o a través de fils. En el cultiu d'estaca, s'enfonsa l'estaca de tal manera que els borrons, allà on ha de brotar l'escarxofera, queden enterrats dos o tres dits. I quan reguem, s'humiteix aquesta zona dels borrons o de les avellanes, que s'inflaran, i tan bon punt s'inflen, treuen la primera arrel, que és allò on arrela el cultiu. És important, quan clavem les soques de carxofa, que els borrons, la zona on ha de brotar, quedin dos o tres dits enterrat dins la terra. En canvi, les carxofes que es fan a través de fills, un cop estan brotades les carxoferes, s'arrenquen aquests fills i es trasplanten en cura en una època adequada.
Clar, una vegada que ho escoltes, una vegada que ho sents, queda ben clar que el moment delicat de veres, també, d'aquest cultiu, és la implantació.
Exacte, ho anirem coneguent, però diguem que quan se sembra s'estaca, s'ha de, bé, el que deia en Borja, s'ha de clavar bé, i durant les primeres setmanes, sobretot, convé que la terra sigui humida i fer recs suaus, és a dir, que no estigui tampoc...
Massa.
No li aniria bé que plogués molt. Depèn, bàsicament, del temps que te faci, del maneig que puguis fer tu de l'aigua i de la qualitat de la soca i del material vegetal del qual hagis partit per fer aquesta reproducció. I, a més, si ho fas amb ecològic, has de passar... Bueno, has de tenir un pla, diguem, de com faràs el maneig de les herbes, perquè, clar, imagineu-vos, això se sembra en l'estiu, fa calor, aigua, humitat, i l'herba va a les totes, i te pot ofegar les primeres etapes quan t'has sembrat les estaques,
dir,
que són...
Se sembra en l'estiu?
En ple agost, depèn de...
I no surt fins ara?
Bueno, n'hi ha des de principis d'hivern fins ara. El tema és que, me comentava en Borja, m'ha impactat molt, que depèn de qüestió de 5-10 dies que se te pugui avançar o traçar una recuïda fins un mes. O sigui, si plantes dia 5 o dia 10, on estem anant a dues o tres setmanes de diferència de quan recolliràs el producte. O sigui que és un cultiu que tradicionalment s'ha pensat que era un poc així deixat, de, per dir-ho de qualque manera, i té bastanta tècnica, té tècnica
sí,
darrere.
Però jo per allò que dic, les carxofetes estan sembrades tot l'any.
Exacte, en els costats, a les voreres, i no els miram. Clar, no estem acostumats a veure camps grossos, com a lo millor sí que la península fan més car, tot això, tot i que de cada vegada hi ha més pagesos.
Més pagesos que en sí, fan, sí.
Sí, sí, com en Jaume, per exemple, exacte. Que hem xerrat avui.
Vols que l'escoltem en Jaume?
Sí,
mos
contarà una mica ell, es maneig que fa una vegada ha sembrat les carxofetes.
Les feines bàsiques és famar, donar fens, enratllar si és necessari. Jo, per exemple, aquest hivern ha plogut bastant i la veritat és que els ha ratllades molt poques ratllades. I llavors, llevar serba que surti a mides de xocs. Ja serba no me preocupa molt, jo li dono el brossador i sempre tenc un pot de llit, però vaja, si pots fer una passadeta de tractor en els inicis, sempre està bé, perquè això et dona un pot d'aire.
Mira.
Clar, i enmig de tot això, i ja que en Borja ho apuntava el primer àudio, hi ha una altra qüestió important, Tomeu, que és de les varietats, perquè el mercat moltes vegades les veiem totes plegades i no ens aturam a pensar que no són totes iguals.
Exacte. Aquí a Mallorca, diguem, tradicionalment n'hi ha dues, que segur que els heu vistes, que una és la blanca, que se diu blanca de Tudela, o la morada, que és més nostrada, que nosaltres estem acostumats a menjar, que és més bona per menjar crua. I després hi ha versions híbrides que s'han fet els darrers anys. És un cultiu que li ha costat molt a l'agroindústria poder aconseguir fer versions híbrides que fossin mangívoles. Tot el que sortia no era... no guanyava les varietats tradicionals.
És que és un cultiu delicat,
sí.
Perquè... quan surten aquella pelussa...
Quan són molt peludes ja, per de dins, ja els troncs no són molt gruixats, o les pinyes se fan molt grosses, no és que siguin gaire bones. I però bé, ara sí que han aconseguit un grapadet de varietats que se comencen a sembrar per poder estirar també el calendari, no només tenir aquell mes i mig, dos, de carxofes. I bé, depèn de la varietat. En aquest cultiu sí que és molt important aquella varietat, per això que te deia, que si sembres dia 5 o sembres dia 10, ja te pot desquadrar. I li he demanat a en Borja que mos conti una mica quan se recueix, o sigui, depèn de quina època de l'any, quina varietat trobarem en el mercat.
Mira, l'escoltam en Borja.
La collita depèn molt de les varietats. Bàsicament, l'única varietat primerenca que tenim, de forma natural, és la carxofa que reprodueix per estaca, blanca de Tudela. La collita d'una plantació feta amb les dates que hem comentat sol començar a desembre, gener, a poc a poc. Febrer s'anima una mica més i fa una producció més forta de cara a març-abril, finalitzant a mitjan de maig. L'escarxofa negra mallorquina, que es fa a través de fils, és un cultiu plurianual que es sol mantenir forces anys al camp i produeix a partir d'abril i maig, sobretot durant l'abril, potser una mica durant el març, sobretot amb els hiverns càlids, abril i també durant el maig.
Comença.
Ara dèiem, aquesta és la negra, l'escalda és la negra, diu, ara és la plena.
La plena.
Exacte. Ja ho tenim, idò, clar. Tomeu, la blanca de Tudela, per una banda, la negra mallorquina, però aquestes varietats que s'han també incorporat per ajustar la producció.
Sí, exacte. I una curiositat que jo no sabia i molt interessant, que en Borja m'ha comentat que la carxofa negra mallorquina, ell creu que probablement seria una adaptació de la carxofa violeta de Provença, de França. O sigui, que tindria un origen per allà. Que, de fet, és preferida en els mercats i té molt bona sortida comercial i se paga bé. O sigui, els pagesos és un cultiu que en els darrers anys han posat en valor. Sí. També li he demanat a en Jaume, que ell ja ha sembrat una mica de tot, ell té totes les varietats i les híbrides, que mos contiment com li ha anat ell el cultiu de les híbrides.
A mi, en Jaume, què diu?
I ja t'he dit que avui en dia, a part d'aquesta varietat Tudela, que és blanquinó, que és blanca, i la negra mallorquina, que són les dues grans varietats locals, avui en dia surten híbrids que ja se sembren de llavor. La veritat és que no poden igualar mai ni aquestes varietats locals en quant a gust, en quant a propietats i això, però algunes d'elles són bastant aconseguides. Nosaltres en tenim dues d'aquestes híbrides, una que és ben morada i que s'avança un poc a la negra mallorquina, perquè la negra mallorquina és més tardana, podríem dir. En guany fa que l'oja n'ha vist qualcuna, però vaja, coïm primer aquestes morades híbrides, un poc més en van coïm unes blanques també híbrides, que n'hi ha diferents tipus. I ja t'ho dic, la cuita d'aquestes híbrides i la negra s'allarguen de principi de març fins a mitjan abril i de vegades fins a final d'abril, com a molt.
Té raó, la negra sempre és més tardà, no?
Sí.
La que arriba per Pasqua. Jo sempre dic per Pasqua.
Per Pasqua ja podrem menjar carxofa.
Sí, que també dins una panadeta un tros de carxofa s'ha sempre dit.
I tradicionalment crec que a les illes la carxofera s'ha fet a les voreres, les espartions, fent de límit de l'hort, gairebé sense fer renou. Que poètic. Durant molts anys ha estat una planta molt present a les finques com a complement, però per ventura, Tomeu, el que molta de gent no deu saber és que no és una planta que puguis tenir per sempre, sinó que s'ha d'anar ressembrant.
Clar, exacte. Per això volia fer aquesta primera introducció a la carxofa, perquè és una cosa que jo fins fa molts anys he de confessar que no sabia, que és que, clar, jo supos que per mort de que no hi ha hagut un relleu generacional molt clar i hi ha molta gent que ha començat de pagès de vell nou o ha heretat finques que ja s'hi va trobar les carxoferes, mos hem imaginat molta gent que les carxoferes podien estar allà eternament. I és vera que la carxofera negra pot aguantar més anys, però com ara escoltarem, és un cultiu que s'ha d'anar... Sí, i l'has d'anar substituint directament. Clar. Has d'anar fent noves estaques, s'ha d'anar sembrant. No és que puguis tenir una carxofera allà infinitament. T'anirà baixant la producció, te rebrotarà, però aquells nous rebrots ja no seran tan productius i, vaja, acabaràs tenint una planta molt grossa que te faci una producció irrisòria. Sí, de cada vegada es fa més petita.
Tot una planta per dues carxofes.
Exacte. S'ha d'aprendre a cultivar les carxofes. No és que aquí no en sapiguem, però hem de recuperar aquesta memòria. A lo millor, el que dic sempre, com les figueres, com molt de cultius que mos pensaven que eren allà i que ningú els hi feia res i pentura sí
que
hi havia coco.
Sí que hi havia coco que els cuidava.
Exacte. O sigui que li he demanat a en Borja això. Mem, quant temps mos poden, per si qualcú té veritats a casa seva, que facis comptes i sàpiga si les ha de rebessar i sembrar de nou o encara té un parell d'anys.
L'escarxofa blanca de Tudela es sol mantenir 2 anys. Si teniu terres noves potser fins a 3, depèn del nivell de producció que us interessi. Sempre que la producció i la plantació hagi quedat bastant completa, la negra mallorquina, forces anys, 4, 5, 6 anys, mireu veient també vosaltres. L'escarxofa de llavor està preparada per fer un primer any molt fort, però també anys successius es pot mantenir doncs, també 3, 4, 5 anys perfectament o més.
Uau, idò, sí. 5, 6 anys en el cas de la negra.
Vaja.
A vegades pensant que una carxofera com que rebrota, això, i serà per sempre, i no és així,
no,
com us ha dit.
No, hem d'estar al ment i dius, tenen plagues i malalties que avui no xerrem, però també, vull dir, hem d'estar...
També en tenen?
Sí, hi ha una cosa molt xula. En l'estiu ja en tornen a xerrar, quan sigui època de sembrar, si voleu, un dia anirem a sembrar carxoferes i ho coneixerem.
M'apareix perfecte.
Val, i per acabar, com que sí, no sé si fins a l'estiu en tornarem a xerrar d'aquest tema, duc un darrer àudio perquè ara, quan s'acabi la temporada, tingueu present que també hi ha feines a fer, i en Borja m'ho ha contat quines feines toquen fer un pic en recull tota la producció.
És important, amb totes aquestes varietats, un cop s'acaba la collita, durant el mes de maig, final de maig o primers de maig, quan ja s'acabi la collita, aturem el rec per complet i deixem que el cultiu s'aixugui. Això és molt important per mantenir el cultiu diversos anys. I no reguem i tampoc desbrossem encara. Volem que tota aquesta massa d'escarxofera i les herbes que puguin créixer en el terreny aixuguin de manera que el cultiu durant el juny, juliol, quedi sec. A mitjan juliol serà moment de desbrossar el cultiu, desbrossar les restes de cultiu, i el 15 d'agost, si no ha plogut, engegarem el rec i el cultiu tornarà a brotar.
I de molt bons consells. Ja, Borja, moltíssimes gràcies avui a en Borja i també a en Jaume, que ens han ajudat a conèixer més coses sobre les carxoferes, aquest producte de temporada fantàstic, meravellós, tan versàtil a la cuina i tan bo i amb tantes propietats i mitologia.
Que n'hi hem xerrat, dels usos medicinals que tenia tradicionalment.
I que és molt diurètic, que és boníssima. Acabam amb el glossari. Quina paraula hem d'introduir avui al diccionari de Fora Vila?
Bé, avui hem estat superoriginal, la setmana passada en Sordonae o Sardonae ja vaig complir, i avui duc solc, que crec que és una paraula que tothom deu conèixer, però vaja, seria una cavitat lleugera, llarguera, produïda per una arada a una superfície de terra, diferents excepcions, també una que m'ha agradat, que és línia o senyal llarguer, com el que deixa una nau en el seu navegar, un llamp o un cos lluminós que travessa el cel. O sigui, no sé, una descripció com a superpoètica de Salcove Moll. Sí, i després hi ha mil expressions com girar o torcer el sol, que vol dir canviar de manera de parlar o d'obrar. No,
a mi m'agrada molt aquesta que diu treure qualcú del solc.
Exacte, això mos passa.
A
vegades
malament.
Té mal tornar. Sí. I tornar al solc, precisament, és recuperar. Exacte, o fer tornar qualcú al solc.
Ui, no trepitgin mai un solc.
Exacte, anau alerta amb els solcs, que costen feina fer-los i se desmunten a via.
Una feinada. Idò que bé, quina paraula més preciosa avui,
sí,
eh?
Solc.
L'afegim. És el diccionari de la nostra secció de pagesia amb en Tomeu Mesquita. Tomeu, quedes amb nosaltres, que posem
sí,
un pot de música.
Sí, clar que sí.
Au,
Tento.
IB3 Ràdio és Dial.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Diumenge a les 12 segueix el futbol balear.
Bon dia, benvinguts a Espostres en Joc. Benvinguts
amb Espostres en Joc.
Amb els partits Atleti Balears, Atleti Lleida.
Barbastre, Andràs.
Poblense, Reus.
València B, Societat Esportiva Eivissa.
I Porreres, Terrassa.
I a les dues, la transmissió des de l'estadi de Sant Mós del partit de primera divisió Real Mallorca, Espanyol.
Tots en directe a la ràdio pública i també ens podreu seguir al YouTube d'Esports i B3.
El Guateque Musical.
Acabam amb música i avui xiscó dedicada a Liza Minnelli.
Així és, perquè avui celebram l'aniversari d'una de les grans divas de l'espectacle, Liza Minnelli, actriu, cantant i estrella del teatre musical, filla de la llegendària Judy Garland, i una de les poques artistes que pot presumir de ser una EGOT, és a dir, d'haver guanyat els quatre grans premis de l'entreteniment, l'Oscar, l'Emmy, el Grammy i el Tony. I començarem escoltant qualque cosona de Liza Minnelli pel tema principal de Cabaret, la pel·lícula que li va fer guanyar l'Oscar a millor actriu el 1972.
What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band.
Continuem amb un altre clàssic d'aquella mateixa pel·lícula. Money Money comparteix escena amb Joel Grey en un dels números més recordats del cinema musical dels anys 70.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. In a buck or a pound, a buck or a pound, a buck or a pound is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound that makes the world go round.
Més Cabaret, amb una de les interpretacions més emotives de Liza Minnelli, que és Maybe This Time, una balada intensa que mostra la seva capacitat dramàtica i la seva força vocal.
Lady peaceful, lady happy, that's what I long to be. To begin, it's gotta happen.
amb aquest Maybe This Time, Naixenoa, OTU, va fer una gran, gran, gran interpretació, també. Mm. Moment ara per un tema que molts associen, o associem a Frank Sinatra, però que Liza Minnelli va interpretar abans al cinema. És la cançó principal de la pel·lícula New York, New York, de Martin Scorsese, de 1977.
Start spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York, I wanna wake up in the city that doesn't sleep to find.
But the World Goes Around és una dels grans números del seu repertori en directe, una cançó optimista i molt teatral que Liza ha convertit en una peça clàssica dels seus concerts.
Sometimes you're happy and sometimes you're sad, but the world goes round. And sometimes you lose every nickel you've had, but the world goes round. Sometimes your dreams get broken.
I ja tancant la paradeta amb una mostra de la seva capacitat per reinventar-se. A final dels anys 80, Liza Minnelli va treballar amb el duet britànic Pet Shop Boys, que li van produir el disc Results. D'aquí surt aquesta versió pop electrònica de Losing My Mind.
The sun comes up, I think about you. The coffee cup, I think about you. I want you so, it's like I'm losing my mind.
I de fins aquí aquesta UAT, que t'ha agradat també, de Liza Minnelli.
Sempre.
Sí? Sempre. Has apuntat.
He agafat notes.
La Liza, molta Liza. No? Molt d'anys passat. Happy birthday.
Eres una bona llista per un dinar de família.
Exacte, sí. Veurem, segur, anirem així.
Tomeu, moltes gràcies. Demà tornant. Gràcies, Miquel Celestí, Xisco Marga. Una ferrada. Adéu.